Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pau Massip. Front comú d'Espanya, Irlanda i Noruega aquest matí des de Brussel·les per demanar a Israel que acati la decisió del Tribunal Internacional de Justícia i aturi els atacs a Rafah, a la franja de Gaza, tot plegat després dels últims atacs israelians a un camp de refugiats en aquesta ciutat que ha deixat desenes de morts i ferits. Els ministres d'exteriors dels tres països han condemnat els fets, han demanat a les autoritats israelianes posar fi a les hostilitats i han recordat que les ordres del tribunal són d'obligat compliment. Demà està previst que els tres països reconeguin Palestina com a estat. El titular d'exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha assenyalat que aquest dimarts serà un dia històric.
El Estado de Palestina, su reconocimiento, es de justicia para el pueblo palestino. Es la mejor garantía de seguridad para Israel y es absolutamente indispensable para alcanzar la paz en la región.
En la compareixença conjunta, els ministres d'Exteriors d'Espanya, Irlanda i Noruega també han instat altres països a sumar-se al reconeixement de Palestina per portar la pau, diuen, al Pròxim Orient. I mentrestant, Israel amenaça Espanya i avisa que faran mal a qui els faci mal. El govern israelià ha prohibit al consolat espanyol oferir serveis als palestins. A les vigílies del dia del reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya, el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, alertat des de la xarxa X que faran mal a qui els faci mal en una clara al·lusió als països que es mostren favorables a la solució dels dos estats. En el mateix missatge ha manifestat que el poble jueu és sobirà i ningú els forçarà a convertir-se de religió o amenaçarà la seva existència i a més ha formalitzat la prohibició al consolat espanyol d'oferir serveis als palestins. I avui també molt pendents d'aquesta trobada entre el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha de celebrar aquest migdia a Madrid. Una trobada d'on podria sortir algun acord bilateral de suport militar i de defensa entre els dos països. Abel Riu, politòleg expert en l'espai postsoviètic, ha apuntat que aquesta visita entra dins de la ronda de visites que està fent Zelensky per les capitals europees i països occidentals de les últimes setmanes per seguir aconseguint suports. En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel ha explicat quin tipus d'entesa es podria signar avui?
El que sembla, especialment, es tractaria de míssils Patriot, com a part també d'aquests sistemes antiaeris dels quals Ucraïna ara va més necessitada que mai, especialment això, insisteixo, per protegir les seves ciutats, infraestructures estratègiques, però també, pel que sembla, s'inclouria també la provisió de l'enviament de tancs Leopard 2 per reforçar també les capacitats terrestres de les forces ucraïnes.
Riu també ha apuntat que Ucraïna es troba en el moment més delicat des de l'inici de la guerra per la falta de mobilització de tropes i d'armament disponible. I acabem amb un apunt d'economia, i és que les hipoteques per comprar un habitatge continuen baixant i cauen prop d'un 20%, són les dades del març. En total se'n van registrar unes 5.200, segons les xifres provisionals recollides de l'estadística d'hipoteques de l'Institut Nacional d'Estadística. Si es compara amb el mes anterior, el descens és del 18,1%. Pel que fa a l'import prestat per a les hipoteques, va ascendir fins als 797 milions d'euros i l'import mitjà al març va ser de 552.365 euros, és a dir, un 6% menys que el març de l'any passat. I en esports, en aquesta hora molt pendents estem de la llista de convocats de la selecció espanyola per jugar l'Eurocopa. El seleccionador Luis de la Fuente fa oficial la llista dels 26 jugadors que aniran a Alemanya a disputar el torneig europeu de seleccions masculí. No s'esperen gaires sorpreses a la convocatòria. A la porteria és segur que el titular serà Unai Simón. Caldrà veure per qui aposta en defensa. Sembla bastant segur que cridarà files a Pau Cubarsí després de la bona temporada que ha fet amb el Barça, i Nacho del Real Madrid també té molts números de ser seleccionat. Després de la lesió, sens dubte, convocarà a Pedri. Al davant, Lamine Yamal sembla tenir un lloc assegurat, mentre que Ansu Fati està pràcticament descartat. A les 11, com dèiem, a aquesta hora sortirem de dubtes. Recordem que Espanya debutarà a l'Eurocopa contra Croàcia. Abans jugarà dos amistosos, un davant de l'Andorra el 5 de juny i un altre contra Irlanda del Nord el dia 8. Us deixem de nou amb la caravana amb Rafa Sanahuja. Nosaltres tornem amb més notícies al butlletí de les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
És el meu mòbil que sona.
És el teu cunyat.
Estàs sortint en directe per Ràdio Estel, que estem fent una entrevista, Miquel.
És urgent.
Anàvem just perquè està plovent.
I Miquel, que li volies cuinar?
Bacalons de xoriço picant.
Vale, Miquel.
Adéu, adéu, Miquel, que vagi molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també està jubilat fa temps i...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Rafa Sanahuja. Criatures fantàstiques.
7 minuts que passen de les 11, ja esteu ben informats, el Pau Massí puntualment us ha explicat el que passa a Catalunya, Espanya i al món. I ara és moment de dir, president de l'equip SER, Oriol Julià, molt bon dia.
Bon dia.
Senyor presidente. Directora de l'equip SER, Laura Torrella, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Senyora directora, prepareu-vos que avui parlarem de frustracions. Inside Out, per si no ho saps, allò, les emocions que estan allà controlant a la pobra nena, que ara ven la segona part i venen moltes altres emocions. Doncs avui començarem una sèrie de 5 dates on treballarem gestió d'emocions concretes. Això ens ajudarà a veure recursos per acompanyar els nostres fills i filles quan se sentin així, d'aquestes maneres, i com sempre també per veure què ens passa a nosaltres davant d'aquestes emocions, que també és molt interessants. Avui, per arrencar, Júlia, Oriol, comencem amb les emocions d'impotència i frustració, que no és poca cosa. Per començar, no és poca cosa. No, o sea, José intenta sortir del pas, ¿no? Porque se está donant que pasa alguna cosa estranya a l'estudi. És a dir, en el moment en què aquí ets els nostres dos experts de l'equip SER, senyor president i senyora directora, teòricament han de participar, ¿no? Perquè la ràdio es tracta de parlar. El problema és que no em coneixeu. Jo poso la directa i puc estar parlant fins les 11:35, que seria el pitjor cas. Jo el que vull és que vosaltres, com a expert, m'expliqueu per què em voleu frustrar com a locutor. Us he vingut amb la intenció d'aquest senyor el frustrarem avui, no?
Sí, va, tranquil, no?
No s'ha pillat.
Està guai, està guai. Perquè m'han dit, farem una cosa. Dic, a veure, què faran aquesta gent? No. Està molt bé, està molt bé.
El Joan no l'avisem normalment. Està bé. Tu m'ha avisat una mica.
Sí.
Per si acaso.
Heu tingut, com no ens coneixem al micròfon, perquè, saps, per si jo m'agafava i marxava de l'estudi alguna cosa. No, està molt
bé. Ens ha passat alguna vegada, per exemple, no?
Sí.
Encara que ho sapiguessis i estaves en el marc, la pregunta és... T'estaves sentint impotent? T'estaves frustrant? O què?
Jo crec que el sentiment, si per exemple jo de sobte... Perquè clar, en aquest cas és curiós, esteu aquí a l'estudi i en qualsevol moment jo sé que tenim un recurs, però per exemple el sentiment d'impotència a la ràdio és quan 5 minuts abans et diuen el convidat que estàs esperant no entrarà. Aquest és el sentiment d'impotència, que és el que jo crec que estava sentint ara. Perquè de sobte dius, i què faig? No puc fer res. No tinc temps material per reaccionar. Què faig amb aquest espai? Com ho empleno de manera que sigui doncs, mitjanament digne i atractiu? Aquest és el problema a la ràdio, no? Sempre el punt de no... que se't caigui algo al darrer minut. I per mi és més impotència. Frustració seria, per exemple, si jo volgués ser Luis de l'Olmo o Iñaki Gabilondo i no sóc tan bo com ells. Això em frustraria. Però com jo sé que no sóc tan bo com ells, no em frustro perquè ja sé les meves limitacions.
Doncs ho ha definit molt bé, no, Laura? O...
Perfectament. Sí.
Mira. Improvisat, amics oients.
No, la veritat és... Volíem jugar això precisament per diferenciar entre impotència i frustració, sí. No? Perquè sovint s'acostumen a dir en la mateixa frase o s'acostumen a parlar com si fossin sinònims. Ah. Nosaltres diem que no són sinònims, no? Uh-huh. I que la impotència és de la família de la ràbia. Després potser juguem amb la paraula impotència.
Perfecte.
La família de la ràbia i la frustració, en canvi, és més de la família de la tristesa. Mm-hmm. Té una intensitat diferent. La impotència és més puntual, com tu deies ara, més moment actual.
Sí.
La frustració comporta més complexitat.
Sí. És més profunda.
Exacte.
Que a lo millor també pot donar-se en un recorregut curt, però en principi hi ha frustracions que podem arrastrar
aquí.
Molts anys o temporades molt grans. Clar, parlem d'aquests dos sentiments de cara als infants, als nens. Són inevitables. No, jo sempre penso, hi ha coses que per molt que... L'altre dia escoltava Leo Messi, que parlava dels seus fills, que és molt entregat als seus fills, i ja se li veu, no?, que està enamorat dels seus fills, com a mi em passa als meus, jo tinc, perquè ho sapigueu, 3 fills d'una gran de 15 anys, Mateo que té 12 i Eva que té 10. Per tant, tenim aquí aquesta gama. I Messi deia... Los padres hacemos lo que sea para que los hijos sean felices. Bé, tens raó, però no els hi podem evitar el patiment. No els hi podem evitar. Per tant, és important, justament això, no evitar-los el patiment, permetir que es frustrin, que sentin la impotència. Aquesta experiència pot ser beneficiosa per ells, Laura?
Sense cap mena de dubte. O sigui, totes les emocions que sentim, totes ja ho hem parlat aquí moltes vegades, tenen un sentit i estan en nosaltres per algun motiu. Aleshores, evitar que les sentin quan són més petits i petites només fa que quan se les trobin més endavant siguin molt més difícils de comprendre, de saber com afrontar-les, de gestionar-les, perquè no hauran tingut totes aquestes eines anteriorment. Per tant, no és tant que evitar-les ni molt menys, sinó en el moment que apareguin, estar presents per poder-les acompanyar.
I una pregunta, en la vostra experiència, perquè clar, a mi m'encanta aquesta secció com a pare, perquè sóc un pare devot i jo tinc moltes carències en la meva vida, no sóc cap déu en res, però sí que tinc una passió gran pels meus fills i m'interessen molt, els observo molt, xerro molt amb ells, parlem molt amb la Sara, amb la meva dona, de com cuidar-los, les dificultats que es troben en el seu moment, etc. Però tinc la sensació de que no és una cosa tan generalitzada, que probablement estem en un moment en què els pares tinguin una mirada una mica més deixada, si em permeteu l'expressió, cap als fills. No? Anar-te tan detall com aneu vosaltres o jo sento que puc arribar a anar, penseu que els pares es preocupen per aquestes coses? És a dir, escolta, ara ve un moment de frustració. Per exemple, la meva filla Eva juga a futbol, ha jugat tota aquesta temporada, però no sap jugar. És dolenta, juga malament, és una princeseta per allà pel camp i no hi toca la bola. Clar, això, per moments, la frustrada, podríem dir, perquè ella vol ser millor, i en aquest sentit a mi m'ha vingut molt bé, perquè ella és molt bona en moltes coses, i està molt bé que detecti una en la que no és tan bona. Val?
És a dir, que és necessari que senti la frustració.
Exacte, clar. Per poder dir, escolta, que no passa res, que es pot treballar, que no tothom podem cada cosa... Però penseu que potser els pares això ho amaguen una mica? És a dir, no, hija mia, si tu eres boníssima. Perquè també veig altres pares que estan allà i que els hi diuen als nens coses que jo no els hi dic.
Clar, però és diferent això que estàs plantejant ara, sí? Que la pregunta que feies anteriorment, sí, de si els pares es preocupen o no.
Sí, exacte,
és a dir...
exacte, tens raó. Són dues preguntes diferents. Sí. Anem per parts.
Per una banda, jo no m'atreveixo a jutjar si els pares i mares en general, yeah, les famílies, sí, s'ocupen o no s'ocupen. Jo parteixo de que, com a principi, tothom vol el millor pels seus fills. Mm-hmm. Un altre tema és les possibilitats, la capacitat personal que puguin tenir a nivell de desenvolupament d'habilitats.
L'encert.
Sí, el moment moment de vida també que estiguis, sí, sí. El context laboral i familiar que tinguis, el suport de xarxa que hi hagi al voltant. És a dir, tot aquí hi ha un munt de factors que afecten i influeixen en com cadascú està podem fer el que pot amb l'acompanyament, no?, i amb la parentalitat. Uh-huh. Ara bé, sí que hi ha una part que avui ens toca molt amb el tema que parlàvem, que és aquest punt de voler protegir, que és aquesta segona part que ara portaves, sí, no?, de poder acompanyar a que visquin aquestes situacions.
La sobreprotecció.
Exacte. Que està molt connectada precisament amb la frustració i la impotència. Perquè moltes vegades jo ho connecto, aquesta sobreprotecció, no voler precisament que se sentin frustrats i frustrades amb frases, no?, de tot és possible, si tu vols ho aconseguiràs. Sí. I ostres, és veritat que, evidentment, si tu vols, pots fer-ho millor del que ho estàs fent ara. Pots acostar-te més a un altre punt. Però no passa res si hi ha coses que no surten. No passa res si t'equivoques. No passa res en el sentit de pot ser que passi. I com que passa, doncs forma part de la vida que hi hagi coses que no funcionen, que hi hagi coses que ho has d'intentar diverses vegades, que hi hagi persones que en algunes coses ho fan millor que tu. No? Llavors, tot això són aprenentatges que anem fent i em sembla molt encertat el que comentaves de dir, precisament, si tinc un fill o filla que en general les coses li van molt bé, doncs ja està bé que hi hagi alguna cosa que no vagi tan bé per aprendre precisament què passa quan les coses no van bé. Perquè segur que hi haurà moments a la vida en què no tot anirà perfecte.
Sí, Oriol.
Un tema central en això que estàs dient, Laura, és el no. Com podem dir que no? No?
A mi m'interessa... Jo és que sóc un pare molt particular, jo crec, perquè jo sóc molt tajant amb els nos. Quan els veig clars, jo dic que no i raono, eh?
És
no,
que...
no només dic que no, de vegades dic que no i després raono al cap d'un dia, eh? Però sempre acabo raonant.
No només no hem de protegir els nostres fills de la impotència i la frustració, sinó que fins i tot, com deies tu, potser d'una manera indirecta, fent que faci una activitat que no li surt tan bé,
sí,
no? Fins i tot li hem de provocar. És a dir, si el meu objectiu prioritari acaba sent que no es frustri, o que no et senti impotència en un moment donat i que no connecti amb la seva frustració, com dèiem, més a llarg plaç.
Sí.
Una, no estic treballant perquè se sent frustrada, que ja dèiem que és algo més a llarg plaç. I segon, no li estic posant límits per por a això. Aleshores, el no és cabdal per poder, una, fer sentir aquesta impotència, i dos, no, perdona, és que la prioritat no és que no sentis impotència. La prioritat és que tu sàpigues que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer. Que la teva llibertat acaba on està també la llibertat dels altres. Que si fas això, també molestes els altres i els altres també juguen aquí en aquesta equació. I per tant, si jo t'he de dir no pots fer això, és no pots fer això.
I això, perdona, em sembla molt important perquè la finalitat no és que sentin impotència o frustració. És que la impotència i la frustració són adaptatives i existeixen aquí perquè ens porten aprenentatges. I hi ha una part social molt important d'això, no? Jo sentim frustració i impotència perquè, entre moltes altres coses, perquè vivim en una societat i, per tant, ens comparem amb la resta, hem de conviure, l'altre té coses que jo vull i no les puc aconseguir. I aleshores, aprendre a conviure d'aquesta manera de vegades genera frustració i impotència. Si estem evitant que això passi, segurament no estem generant una convivència tot lo saludable possible.
A veure què penseu de la meva visió respecte a tot plegat. Jo considero que el llar, la casa, la família, és una mena de banc de proves o entrenament per quan surtin a la vida. Jo sempre els dic, a mi el que més m'interessa de tot, de vosaltres, és que el dia que jo no estigui o no estigui a cada moment, o que, tal, quan sortiu al món, que no us devori el món, que sapigueu ser capaços de caure i aixecar-vos, d'esquivar aquesta bala que us ve per aquí. Llavors, per això em sembla molt interessant el que dèieu, no? El posar límits i no esquivar ni la impotència ni la frustració, perquè, de fet, a casa està controlat. És a dir, són coses molt petites quan ets petit.
Són espais controlables, això m'agrada molt. Són espais, jo sempre parlo de l'entrenament, no? No és el mateix fer una cosa en un entrenament de futbol que fer-la al partit, no?
Exacte.
Pues a casa és l'entrenament.
Sí, sí. Però, no, doncs, jo crec que és un concepte que a mi m'agrada molt. I, de fet, és molt interessant perquè després, i ja els grans comencen a ser grans, la Irene, que té 15 anys pràcticament, si la veiéssiu, és una dona, val? I Mateo està en aquest punt, no? 12 anys, en què ja s'enfronta a petites frustracions fora de casa, o grans, o punts d'impotència, i està bé, perquè han tingut aquest entrenament. No tot detecto, és complicat, perquè són edats ostres, complicades. Si els nens petits tenen aquesta capacitat per, de sobte, oblidar el que ha passat fa 5 minuts, tot i que els pot quedar una petita marca, no? I sembla que no, però sí que queda. Quan ja comença a ser el punt de l'adolescència, per mi la pèrdua de la innocència és quan ja tens, comences a incorporar motxilla.
Aquestes, perdona que talli, però és que estàs fent un concepte que per nosaltres és clau, que és motxilla emocional.
Sí.
I estàs posant bastant en relleu el moment en el que passes d'impotència a frustració. Mm. Els primers anys de vida nosaltres no parlaríem de frustració, mm-hmm. perquè, com dèiem, la frustració és acumulada a la motxilla. Normalment el que senten més els nanos és impotència. Sí? És una impotència puntual.
Sí.
I aquí està la clau. Segons que facis com a pare, com a mare, per acompanyar el teu fill en aquesta impotència, es generarà frustració o no. És a dir, i aquí sempre nosaltres recolzem, donem el suport als pares, no és fàcil, sempre diem no ho jutgem, sempre diem tot això, eh?
Sí.
Però el que està clar és que si tu no resols bé aquella impotència, si no la gestiones, si no es fa alguna cosa amb ella, amb aquesta impotència, el nano s'ho guarda a la motxilla i va acumulant aquesta motxilla i quan és adolescent hi ha motxilla. I hi ha motxilla que ja està més assentada. I aquí és on, en segons quines coses, ja passes d'impotència a... És que jo ho faig tot malament.
Ui, sí, sí,
saps?
Sí, sí.
És que jo no faré bé això. És que jo no puc amb això. És que la gent em té mania. És que una sèrie de frases que tenen més a veure amb la frustració que no amb una impotència puntual i amb aquesta energia que tenen els peques. Que
I la pregunta que jo em faig, perquè mira que jo a casa anem amb cura i m'imagino que molta, com deies tu, no? Moltíssims pares van amb aquesta cura, aquesta mirada, aquesta tendresa, i probablement també els mestres en un altre nivell, no, etcètera. I no hi ha manera, és a dir, Irene ha arribat, la meva filla, ha arribat, i ella i el seu entorn, perquè ens explica històries, no?, i tenim molt bona comunicació i tal, en què vulguis que no t'afecta. És a dir, imagino que aquí la gràcia està en que no t'afecti massa. Tenir-lo també una mica més controlat. Però el punt que aquesta impotència no passi a frustració, oblidem-nos. Jo crec que no és possible que sigui completament perfecte.
Clar. Tampoc hem d'evitar que això passi. Clar. És a dir, hem de cuidar que nosaltres puguem acompanyar de la forma més saludable en què puguin anar integrant, assumint i tenint eines per poder-ho regular. Però, òbviament, com més grans ens fem, més bagatge tenim, més creences complexes anem integrant i això és el que genera emocions també més complexes.
Clar.
De la mateixa manera que no és igual la vergonya que viu un nen de 3 anys, un infant de 3 anys, que quan en tenim 12 o que quan en tenim 17.
Hi ha gent que no perd la vergonya mai, eh? També t'ho dic. És una cosa increïble. Escolteu, clar, aquí sempre tinc la sensació que més enllà del discurs o dels nostres gestos, una cosa que els passa als nostres fills és que ells es queden absolutament de manera no sé com dir-lo. És com immediat. Ells agafen les nostres actituds vitals. No el discurs, no el mira, avui fixa't que bé he fet això i et poses una mica com a exemple de bona gestió de sentiments o bona gestió de moment. Mira, avui ho he aconseguit, sí, però ell dins seu sap que tu les 10 vegades anteriors no ho has aconseguit.
A mi això em sembla molt clau i a més també molt revelador en el sentit de la importància, no sé si la necessitat, la importància de que aquesta revisió que ens fem com a pares i mares no sigui tan enfocada a com ho puc fer jo molt bé de cara al meu fill-filla, sinó quina gestió personal jo faig perquè tota la feina que jo faig a títol personal és el que després es reflecteix a nivell de modelatge amb el meu fill o la meva filla, no? Òbviament, després, en el directe, com si diguéssim, en el tu a tu, doncs, si hi ha coses que s'han i es poden cuidar i acompanyar i de més. Però la majoria de l'aprenentatge es donarà quan no estiguis tenint aquesta intenció, no? Quan, fora d'aquesta conversa que tu estàs en el teu cap estructurant tan bé i dient, mira quines bones paraules estic utilitzant ara per, no? I això, per una banda, ens posa com els deures d'aprofitar la parentalitat per revisar-nos el nostre procés de vida, que això no sempre és fàcil, i per altra banda també ens treu la pressió d'haver de ser perfectes en cada moment que estem amb els nostres fills i filles. Perquè molts altres moments que ja estem fent de models amb el nostre saber fer i amb la nostra templança també estan sent educatius.
I parlant de modelatge, que no sentim impotència i frustració com a pares davant dels nostres fills? Soles.
Sí, home, sí, i tant. Jo, perdona, jo una frase, jo tinc unes quantes frases estrella a casa. Una d'elles és, tu mai has estat adolescent o mai has tingut 10 anys i jo mai he estat pare d'una persona adolescent. És a dir, clar, tots dos estem recorrent un camí que no hem recorregut mai. El que passa que jo sí que he estat adolescent i tu no has estat pare.
Sí, sí, sí.
Aquest
sí.
és el punt de dir, sí, val, són altres temps, sí, sí. perquè, escolta, és increïble, eh? O sigui, et miren com dient, ets un marcià. O sigui, jo això...
Sempre has estat adult.
És de les coses, no, és de les coses que més vell em fan sentir. Aquesta sensació, quan la meva filla gran em mira com dient... Pobret, si és que no saps...
Boomer.
No, no, exacte, no, no s'entera.
Mira, precisament partint d'aquest punt, no, de modelatge, per mi és clau que també puguem, sense perdre el nostre rol, que sempre diem que no ha d'estar d'igual a igual,
sí.
que hem de mantenir el rol de mare i de pare, però també se li pot dir al fill-filla, em sento, em connecta amb la frustració. Perquè, i aleshores li explico per mi què és la frustració i què estic fent amb això. Que el primer que estic fent és compartir-la i expressar-la. Perquè així també, d'alguna manera, els estic donant permís perquè ells també puguin dir, doncs jo també em sento en aquest cas, no cal que diguin impotent o frustració, ja li corregiràs.
Sí, fotut.
O... Exacte, fotut perquè jo estic fotut o tinc ràbia perquè volia fer això i no he pogut. Ah, ok. Tinc ràbia perquè l'altre m'ha dit que no sé què. Vale, ja, però aquesta ràbia, en realitat, el que t'està passant, què és? És que jo, és que volia fer això i no m'ha deixat. Ah, vale. Veus? Aquí ja ens apropem a l'impotència, sí. no? El fet de que tu li puguis expressar que no estàs sabent quina resposta donar-li, no passa res, que no estàs sabent abordar les seves necessitats en aquell moment, tampoc passa res. Mentre es diguis, però jo no em rendeixo, estic aquí. Gestiono aquesta impotència, l'expresso, la conec, però segueixo aquí.
És a dir, ara em dius, Laura, però fixeu-vos si és profund el tema que avui tracteu i en les properes visites espero que també amb altres sentiments que abordarem, que, atenció, triple salto mortal, d'acord? Has de gestionar la impotència o la frustració que et genera no saber transmetre al teu fill ben bé com solucionar els seus problemes de frustració i impotència. És que, ojut, és que el tema és així. I la veritat és que és d'aquesta manera. Jo de vegades he de demanar perdó als meus fills. Escolta, no s'ha pogut fer lo millor. Ja està. En moments, no, em sento orgullós, o dic, mira, aquí els he ajudat a treure-li... Perquè hi ha una paraula que a mi m'agrada molt.
Això, aquest és un gran exemple, és un gran modelatge, que tu puguis demanar perdó als teus fills.
Sí, jo ho he de fer.
Són els millors aprenentatges.
I hi ha una paraula que m'agrada molt, que és relativitzar. De rebet. Perquè, clar, ells, els nens, que tenen el seu món... que cada vegada és més gran o cada vegada és més complexe, però de vegades és molt senzill, doncs qualsevol cosa els sembla molt important i molt dramàtica i molt seriosa i tal. Bé, hi ha que respectar, perquè per ells és important, però també està bé obrir una mica el ventall i dir, sí, ja sé que estàs patint per això, però jo et convido a donar-li una justa mesura, perquè és que fixa't si en la vida et poden passar coses. No t'estan passant, t'està passant aquesta, que per tu és molt fotuda. Però i què passarà si et passa aquesta altra o aquesta altra? O aquell... M'explico? És una mica relativitzar. Donar-li... Tot és patiment, però donar-li la mesura que pertoca.
Això és una habilitat que a nivell evolutiu, de desenvolupament, millor dit, no és tan fàcil. És a dir, és molt important que fem aquest paper perquè en el procés de desenvolupament dels infants, durant una edat bastant àmplia, com pel moment evolutiu del cervell, no tenen la capacitat de fer aquesta relativització. És un procés cognitiu molt complex. Poden fer-ho pel seu propi compte i de forma com consolidada fins bastant tard.
Sí, sí.
Jo tenia un profe que havia estat molt de temps gestionant les PAU, coordinant temes de selectivitat i de més,
sí, sí.
i llavors estava bastant a mano a mano amb profes que treballaven a batxillerat. I deia, és que allà es veu molt clar que hi ha nanos que ja han assolit un nivell de maduresa més gran i que, per tant, són capaços, no?, de primer de batxillerat dir, ui, no, és important que estudiï per aquest examen, perquè ja m'estarà comptant per final del curs que ve, i, per tant, per les notes de selectivitat i de més... I n'hi ha d'altres que aquesta capacitat de tenir aquesta, de retardar, no, el premi, com si diguéssim, per més endavant, de tenir l'amplitud per veure tot això, encara no eren capaços. I, per tant, hi havia un punt de la recompensa immediata que implica és que ara el meu amic m'està picant el timbre per sortir a fer una volta. És molt més urgent i és una necessitat que veuré recompensada ara mateix i que, per tant, m'impedia com prendre aquestes decisions, no? Aleshores, que es feia de molt manifest que és un moment d'impàs molt aquest 17, 18 anys. Llavors, fixa't que si estem parlant de 10 anys, aquesta relativització, aquest posposar premis, ostres, encara falta molt de procés per poder-ho aprendre de forma consolidada, sí, no? Llavors, com a pares i mares, no vol dir que no ho haguem de treballar perquè no poden fer-ho, sinó que encara ho hem d'acompanyar molt més i donar aquesta veu com externa que està fent com com la nostra veu interna que tenim, no? Que tenim converses, pues, com a pares i mares, a vegades ens toca fer aquest paper de com si tu estiguessis parlant amb tu mateix,
ja
però
sé,
jo et faig
ja
aquesta.
Ja sé que pràcticament avui estic com aprofitant-me de vosaltres. Tinc la sensació una mica, perquè estic
posant... Però és el millor que podem fer,
Estic posant-vos a mi mateix com a exemple, perquè és que és un tema que m'interessa molt i que sempre posa molt el focus. Hi ha un altre aspecte en relació al que estaves explicant, Laura, que és que jo als meus fills... mai els he parlat, com us ho dic, amb idioma infantil. O sigui, jo els he explicat les coses, tot i que siguin dures, complexes, tal com ho explicaria a un igual. Fins al punt en què molts cops he acabat dient has entès alguna cosa? I m'han dit no. Dic, bueno, ja ho entendràs. Perquè d'aquí 6 mesos li tornaré a explicar. I d'aquí altres 6 mesos li tornaré a explicar. I d'aquí 6 mesos... És a dir, i clar... Però jo sempre l'explicació l'he feta com si ho haguessin d'entendre tot. Estem parlant, al millor, amb 6 anys, d'agafar a un nen i explicar-li les coses, pim, pam, pim, pam, passa això per això, i has de vigilar amb això, ta, ta, ta.
Amb el tema emocional és exactament el mateix. No, és que els nanos no tenen el vocabulari... bueno, doncs d'alguna manera l'hauran de guanyar el vocabulari, no? Saps com el guanyaran? Doncs llegint, escoltant altres persones parlant de les seves emocions, comparant el seu sentiment d'A amb el sentiment d'A de l'altre, no? Si no, no hi ha manera, ho hem d'aconseguir així. Mira, una frase ràpida, nosaltres juguem amb el lema d'educar sentint, educar amb sentit.
Sí.
I això ho canviem amb altres verbs, en comptes d'educar, treballar sentint, treballar amb sentit, no? I és perquè per nosaltres és molt important el filtre emocional. I de cara a les famílies, el mateix. I de cara a les famílies, el mateix.
Doncs, escolta, m'ha agradat molt aquest primer capítol dels sentiments per part del vostre equip aquí a l'antena de la Caravana, en properes visites més, que serà el proper dilluns, entrega proper dilluns. Tenim paraula sentida?
Sí,
per
tenim paraula sentida, precisament.
Paraules sentides.
Vinga, va, doncs quina és la paraula sentida del dia?
Doncs precisament avui sí, quina millor, no, que parlar d'impotència.
Molt bé.
Ja mira, com juguem amb impotència? Impotència és la primera emoció que fica el jo, és a dir, la primera persona, al davant de tot. Quan tu tens ràbia, què dius? Tinc ràbia perquè... Continua la frase.
Tinc ràbia perquè no he pogut...
Ah, mira, ja, tu ja ho has dit, ta impotència. No he pogut. Però què diu la gent? Perquè l'altre m'ha fet no sé què.
Ah, perquè... mira, jo m'he mirat a mi mateix. Clar, tu... Això diu molt de mi.
Directament ja ho has dit, ta impotència.
Sí, sí.
No? Jo què sé, estic enfadada perquè...
Perquè les notícies són...
Clar, tot és extern. Des de la por, la inseguretat, el rebuig, l'ansietat, la preocupació, quasi sempre l'expressem en exterior.
Sí.
La impotència, en canvi, ja la podem dur a un mateix. I és la primera. És impotència és jo no puc. Vale. No és el que està passant. És que jo no estic podent fer alguna cosa amb això. Aleshores, vaig a començar a aprendre a què puc fer jo amb això.
Oriol Julià, president de l'equip SER, senyor president, directora de l'equip SER, Laura Torrella, senyora directora, moltes gràcies per visitar-nos, gran secció, m'ho he passat molt bé, i he après coses que això sempre és fantàstic. Sí, a mi m'ha passat, als nostres oients també. Dilluns que ve,
ens veiem la setmana que ve.
Ja teniu pensat quin sentiment serà, dilluns que ve?
Sí, no me'n recordo, però sí.
Teníem una llista de 3 o 4.
No sé, por, inseguretat, alguna d'aquestes, poder. No ho sé, ja...
Bueno, ja em concretareu, però ho esperarem amb moltes ganes. Moltes gràcies per la visita i la secció.
Gràcies, senyor presentador.
Ala. 4 minuts que passen de 11:45. Petita pausa i obrim plana cultural. Teatre, la Caravana.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Que passem de dos quarts de dotze a moment d'obrir plana teatral, cultural, aquí a la caravana, estàndard de la casa, segell del programa. Mireu, si recuperes una fotografia antiga del teu grup d'amics, molt probablement no entenguis què va passar, què us va separar o què us va portar a aïllar-vos els uns dels altres. Estava fent aquest exercici aquests dies, a més, parlant amb els meus fills també, que aquests amics de la infantesa els recordem amb nom i cognoms, per exemple, i sí que hi ha moltíssims que els tinc com no com esborrats, però que no sabria per on trobar-los. Aquestes són les paraules, les que us deia ara, del director Xavi Buixeda, que reestrena a la Sala Beckett l'obra Qui estigui lliure, un text sobre una amistat que es veu interferida per un acte violent i que posa sobre la taula qüestions com l'amistat, el perdó i la nostra capacitat de judici i comprensió, temes cabdals per qualsevol persona. Qui estigui lliure és una obra que busca l'origen de la violència a través d'un grup de tres amics, en Pol, l'Àlex i la Carla, interpretats per en Nil Cardoner, en Pau Escobar i la Mireia Vilapuig. Avui volem parlar-ne a la caravana i per això tenim amb nosaltres, i és un plaer aquí a l'estudi de Ràdio Estel, el director de l'obra, el Xavi Buixeda. Després podrem també saludar un segon, a Pau Escobar, un dels actors de l'obra que estava pensat que vingués aquí, però s'ha posat malalt. Xavi Buixeda, benvingut a la caravana.
Moltes gràcies.
I a Ràdio Estel, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, què li ha passat al Pau, pobret?
El Pau, bueno, va tenir, jo crec que va menjar algú que no va anar gaire bé. I
ja
bueno,
està, i el tenim una mica amb l'estómac. Sí, sí. Bueno.
Ara ja està millor, però necessitava fer una mica de pausa avui.
Que faci bondat. Sí. Després tindrà l'amabilitat, si tot va bé, d'atendre'ns, i així també parlem amb ell un segon. Per tant, està prou bé. Si pot atendre'ns per telèfon, sí, sí, està prou bé. Divendres passat vau estrenar Qui estigui lliure a la Sala Beckett. Estareu fins al 9 de juny. I la Judit Vallès va tenir l'oportunitat d'estar present a l'estrena. Judit, bon dia de nou.
Molt bon dia.
I t'he fet baixar, perquè a part que m'has preparat un guió fantàstic per poder parlar amb el Xavi, jo dic, doncs que la Judit ens expliqui, ella que ha copsat l'experiència de Qui estigui lliure, què va sentir o què et va provocar l'obra.
Mira, és d'aquelles obres que et claves allà a la butaca i no et deixa respirar. Vull dir, d'aquelles que et deixa expectant durant una hora i poc que dura, jo crec, i tot el públic està així, callat. I també hi té d'aquests gags així de tant.
Hi ha humor, també.
Hi ha alguna mica d'humor, sí, hi ha algun gag, no? Llavors és com que molt bé com per distanciar, perquè realment és una obra com molt colpidora en aquest sentit. I bé, molt bé, em va agradar moltíssim, la veritat. Et planteja aquest dilema moral que dèiem al principi de què faries, no? Què faries si un amic teu ha comès una agressió homòfoba, en aquest cas, el perdones, no el perdones, i realment l'obra no té un final tancat, no? Vull dir, jo pel que vaig entendre no hi havia un final tancat, llavors és com que te'n vas a casa pensant, et quedes pensant si, què faries tu, no? Si el perdonaries, no el perdonaries.
Doncs mira, ara la Judit fa aquesta pregunta que em sembla molt interessant. Mm-hmm. L'obra té un final d'aquests que dius, bueno, però al final què ha passat? És així?
Bueno, jo el que no volia és com donar una solució a això, saps? És com que si de cop jo proposava, mira, la solució a aquesta situació és aquesta. De cop allà, doncs, podrien obrir-se mil mirades o molta gent et podria dir, hosti, doncs, jo no ho veig així perquè és més complicat o és més fàcil, és més... I llavors, senzillament, com volia com fer un tipus de... com un trajecte com que l'espectador visqués realment tot el procés d'estar intentant veure fins a quin punt pot lidiar amb la comprensió, amb el perdó, i que marxi... com qüestionant-s'ho a si mateix, no? Que no surti amb vale, o sigui, el mètode és aquest, perquè el mètode realment no existeix com a tal.
Doncs aquest primer tas que ens ha fet la Judit Vallès, que va viure l'experiència que estigui lliure divendres passat, mil gràcies, Judit.
Aneu-lo a veure, que val molt la pena.
Mira, com recomana. Gràcies, ens quedem aquí amb el director de l'obra. Clar, la Judit va participar, ens ha fet aquest apunt sobre el que ja va sentir, però quina rebuda ha tingut l'obra durant aquest primer estrena? Com us vau sentir vosaltres com a equip?
La veritat és que molt contents, perquè realment ha tingut com molta resposta, o sigui, és com que, i a més, també ho hem vist com que després de les primeres funcions, pues, de cop, pues, la venda s'ha disparat força bé per als altres dies.
Sí.
Ahir vam tenir aquesta cosa que de cop vam haver de suspendre perquè un dels actors no es trobava bé.
Sí, el pobre Pau Escobar.
Sí, exacte. I llavors ara que l'equip de sala va treballar molt bé per trucar tots els espectadors i a veure si ho podem moure cap als altres dies i de més, però bueno, sí, està anant força bé.
Aquestes coses poden passar.
Sí, i tant.
Qui estigui lliure es va poder veure també a la Villarroel durant la temporada 21-22, també amb Nil Cardoner, amb en Pau Escobar i en aquell moment amb la Paula Jornet, en comptes de la Mireia Vilapuig. Per què aquesta reestrena? Tenies ganes de tornar-li a donar-li una segona oportunitat a l'obra?
Sí, o sigui, nosaltres quan vam estar a Villarroel era com una primera, com una versió en la que estàvem a la línia off, que es diu de la Villarroel, que és com que t'adaptes una mica d'il·luminació i a l'espai de la producció que estan fent per les nits. I llavors en un altre horari, pues, tu et montes com sobre la seva escenografia, el teu material i de més. I de cop, pues, aquí de Sada B, que tenim com l'oportunitat de posar la nostra il·luminació, d'inflar més l'escenografia tal com nosaltres volíem, i com de donar-li un empaque més com el d'havíem pensat.
Des de llavors, a aquesta reestrena, heu canviat alguna cosa de l'obra? Heu incorporat noves interpretacions, nous elements?
Sí, o sigui, d'entrada, la Paula Jornet, com que estava a Madrid treballant amb la importància de ser franc, que estan per allà programats a Madrid, doncs ella no podia fer-ho, i llavors vam integrar la Mireia, i llavors amb la Mireia i tal, doncs i també ja vam passat 2 anys i vam reflexionat sobre algunes coses, doncs vam canviar alguns aspectes de la proposta, sí.
Clar, l'obra és aquesta connexió entre aquests 3 amics que dèiem abans, i aquest conflicte, jo imagino que aquí els actors, tu com a director m'ho podràs explicar, han d'estar com molt ben coordinats, molt ben connexionats, no sé si l'expressió existeix, però me l'acabo d'inventar, per fer aquesta química, no?, en un sentit positiu o en un sentit negatiu, el seu patiment, el seu neguit. Ha estat fàcil aquesta connexió?
Sí, sobretot una de les coses que buscava és que quan de cop havia de buscar a veure qui podia fer, vull dir, qui havia de substituir la Paula, és com que necessitava que fos algú que fos molt proper a ells. I realment amb la Mireia tenen una amistat des de que érem petits, i de cop això em facilitava molt que es veiés una química entre ells i especial. Però sí, la proposta ho busca molt perquè si és molt més difícil de jutjar o decidir com s'ha de gestionar una situació com aquesta, que un amic teu hagi participat d'una agressió homòfoba, si de cop realment veus com un vincle, veus una amistat de la qual t'enamores, i la proposta tal i com està dissenyada ja es busca aquesta cosa, que en un punt de l'obra tu vegis com tot el recorregut emocional que porten des de petits i que de cop tu diguis, uau, realment és molt fort aquesta amistat com perquè es pugui dissoldre.
A qui estigui lliure, que per cert és l'autor també del text, per tant, doble mèrit, sempre és molt interessant, no? Autor i director, això perquè tu saps molt bé què vols transmetre i tal com s'ha explicat Judit, doncs ho aconsegueixes. A qui estigui lliure, parleu d'aquests temes quotidians com l'amistat, el perdó, l'homofòbia, la violència estructural, la reformulació segurament de les amistats, com poden evolucionar en diferents moments... Però a mi un tema que m'interessa molt és el perdó. Jo crec que el perdó és prou fascinant, perquè és com un, bueno, és com posar a zero, no, el marcador i dir, escolta, aquí han passat coses, però per mi ja no han passat, o com a mínim jo no les tindré en compte. Tu creus que tenim aquest concepte de perdó, que a la societat el perdó hi és present, o no, que ens hi costa molt perdonar?
Bueno, és que culturalment és com que nosaltres, la nostra cultura està fonamentada en base a això, en la mesura del perdó i tot, no? Vull dir que el mateix cristianisme, pues, és una de les coses en les que hi posa més peu el tema del perdó. Llavors, a mi sempre m'ha com fascinat molt el qüestionar-me fins a quin punt realment som capaços o no. O sigui, quan tu agafes a una persona que saps que ha comès, pues, això, en aquest cas una agressió i tot, i fas una anàlisi de tot el seu procés vital, hi ha una part en la que dius, no m'estranya que aquesta persona hagi acabat fent això.
Sí, perquè el punt aquest de dir, no aïllo l'acció, sinó que hi ha, té un context, no?
Exacte, i això és una de les coses més difícils i de les que crec que cada cop estem menys, com menys avasats. Jo per això moltes vegades, sempre a les prèvies, convido molt educadors socials, perquè els educadors socials treballen molt des de la reparació i són molt capaços d'assessorar-te fins a quin punt pot ser més necessari o des d'on s'ha de treballar, no? Llavors, sí, m'agrada molt com, o sigui, en aquesta proposta m'interessava especialment com qüestionar-me quins marges reals de perdó som capaços de gestionar.
En aquest moment del matí també podem saludar el Pau Escobar, que ens acompanya per telèfon, tot i tenir aquesta malaltia, està malalt del pobre. Pau, moltes gràcies per estar amb nosaltres, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Em sap supergreu, m'encantaria estar allà, de veritat, però estic una mica com si un autobús m'hagués passat per sobre.
Déu-n'hi-do, Pau.
No em veia capaç jo de venir fins a Sants.
Fes bondat, cuida't, i aquestes coses evidentment passen, no passa res, perquè aquí el Xavi ens està exposant aquesta obra tan fantàstica que la Judit Vallès...
Sí, ja l'he sentit, parla molt bé el Xavi.
Sí, és un ladrón, està aquí embelesats. I la Judit Vallès, la nostra companya, la va tenir l'ocasió de veure divendres i evidentment li va encantar. Com va anar aquesta reestrena? Perquè tu ja vas interpretar el mateix paper fa un parell de temporades. A la reestrena com t'has trobat?
Doncs mira, la veritat és que molt content, perquè tenir l'oportunitat de poder fer l'obra 2 anys més tard, amb més maduresa teatral, també maduresa personal, t'aporta una sèrie d'eines per afrontar el personatge des d'un altre lloc.
Sí.
Jo crec que l'últim procés el vaig enfocar d'una manera que, de la qual estic molt orgullós, però crec que en aquesta nova etapa l'he enfocat des d'un lloc que el trobo més contradictori, el trobo més egoista i m'agrada. Crec que està és més honest el personatge que estic fent ara que el d'abans. I llavors l'estic gaudint moltíssim. Em va fotre una ràbia haver de cancel·lar ahir, que t'hi cagues, perquè tenia moltes ganes de fer-la.
Mai millor dit, però... Pau Escobar.
Sí, mai millor dit.
Molt bé.
No torno a menjar pizza i Nesquik en mi vida, ja t'ho dic.
Escolta, clar, però escolta, no, si has menjat pizza i Nesquik, et mereixes el que t'està passant. Perquè aquestes barretges...
Ja, bueno, no sé, no, em vaig fotre una pizza, que no et diré la marca, perquè tampoc fa falta.
És igual, és igual.
I em vaig fer un got de llet amb Nesquik, perquè està amb els meus germans petits i ells ho van fer. I clar, ells són més petits que jo ja no, sí. Jo no puc fer aquestes combinacions.
Arriba un moment a la vida, Pau Escobar, que ja s'han de deixar certes coses. I una d'elles és barrejar...
Clar, jo crec que és això, eh?
Una cosa és barrejar pizza i Nesquik. Mira, ara el Xavi també ens explicava, no?, aquest arc d'evolució dels personatges, perquè a més crec que en l'obra, tal com ens explicava la Judit Vallès, també veiem diferents moments de la mateixa amistat dels tres personatges, no? És a dir, no succeeix en un mes l'obra, sinó que són diferents moments vitals, i en aquest sentit aquest punt entre l'estrena d'ara fa 2 anys i aquesta reestrena, doncs s'ha afegit aquesta riquesa, Xavi?
Sí, o sigui, quan veus la proposta i tu des d'un primer moment ja saps el que està passant, o sigui, no jugo amb el thriller a intentar trobar a veure què és el que ha fet algú dolent i no sabem el què, sinó que des d'un bon principi tu ja ho saps. Llavors, sobretot està fet per això, perquè tu realment aprofundeixis amb aquesta idea de saber com gestionaria això, perquè si ho haguéssim muntat en format thriller i que de cop al final descobrissis que l'agressor era ell, alguna cosa així, et quedaries més com amb aquesta cosa del qüestionar-se, de l'entretenir-se durant aquella estona, però perquè tu t'ho importis, que això t'ho emportis a casa teva, que això és una cosa que amb el que el Pau també ha treballat molt, és com en subratllar aquesta incomoditat, en que tu marxis realment amb aquesta cosa incòmoda de, ostres, realment no ho tinc tan clar, que és el que faria jo.
Sí, el punt aquest de reflexió i de final una mica obert, a mi m'interessa moltíssim i crec que és una de les coses, doncs, molt molt interessants d'una obra com aquesta, que et permet sortir pensant, no? Reflexionant. Està bé. Pau, sense fer massa spoilers, sense fer... Estàs millor, eh? Et veig, amb energia, Pau? Sense fer...
Quan em poso a parlar en veu alta, jo m'activo molt ràpid, eh?
Ja, ja.
Aquestes coses m'agraden molt.
Ho estem comprovant, ja ens agrada. Sense fer massa spoilers, et deia, tu ets un dels personatges que desencadena tota la trama, no? Podríem dir-lo així. T'ha costat posar-te... Sí. En aquest paper o no? Com vius tu aquestes coses de posar-te en un personatge que tal vegada fa alguna cosa que tu no faries mai, en principi?
Doncs mira, jo ara et seré honest, eh? Fa bastant de temps que m'està passant, que m'estan donant aquest tipus de personatges. Vaig rodar una pel·lícula ara fa molt poc que també va per aquí i vaig tenir un moment de parar i dir, a veure, un moment. Hòstia, què m'està passant a mi com a actor, que m'estan com enfocant cap aquí, no? Mm-hmm. I després, reflexionant sobre això, vaig pensar, clar, és que és molt important que hi hagi algú que interpreti aquests papers, perquè si no és impossible parlar d'aquestes coses, no? Llavors, com els afronto? Amb la màxima professionalitat possible, evidentment són personatges, i jo sóc el Pau i l'Àlex és una altra cosa, no? Mm-hmm. Per tant, no té res a veure amb mi, però d'alguna manera sí que he hagut de fer un exercici d'empatitzar amb aquest personatge i d'humanitzar-lo. Mm-hmm. Per això dic que estic content en aquesta nova etapa. L'altre tenia masses ganes de perdonar-lo com a Pau. Aquest cop no. Aquest cop li he donat l'espai perquè es pugui expressar ell, perquè pugui ser ell mateix i perquè pugui ser egoista i pugui pensar el que realment pensa sense tenir por, perquè els humans són contradictoris i en aquest cas l'Àlex també ho és, no? Jo crec que són personatges que són molt interessants de fer perquè et porten a un joc constant que et té molt ocupat com a actor. I, per tant, si tu aconsegueixes fer la higiene actual suficient i desencadenar-te del que li passa o el que ha fet aquest personatge, són personatges super, super guais de fer perquè et tenen, ja et dic, super ocupat i despert en escena.
Nil Cardoner i Mireia Vilapuig, què dius dels seus companys sobre l'escenari?
Un desastre.
S'han de canviar tots.
Són l'hòstia, la veritat. O sigui, com saber que surts d'escena amb dos amics i que hi haurà dies que l'obra sortirà millor o sortirà pitjor, però que sempre tindràs dues persones que t'agafaran la mà si caus, és un bé de Déu. Vull dir, soc molt afortunat de tenir-los, i ells suposo que dirien el mateix, suposo, de tenir-nos tots junts allà en escena, i és un regal, perquè ja et dic, el Nil és dels meus millors amics, i la Mireia també, vull dir, com en aquest sentit, ens ha tocat la loteria poder treballar junts, la veritat.
Doncs, escolteu, 9 minuts per arribar a les 10 del matí. Olma Giró, molt bon dia.
Molt bon dia als
molt
dos.
Bon dia de nou.
Gràcies.
Hola, Xavi. Hola, Pau, des de l'altra línia.
Bon dia, què tal, Olma?
Molt bé. Què hem de fer ara?
Amb l'Olma Giró, normalment fem una cosa... és que vull que li facis també alguna al Pau i el deixarem descansar, d'acord? ¿Vale? Fem una cosa amb el Joan Trias també, que és... Clar, normalment les entrevistes es tracta de que el convidat es senti còmode, surti dient, ai, que bé m'ho he passat, ja em tornareu a trucar...
Formalitats.
Nosaltres tenim una secció que la porta l'Olma Giró, una persona molt adient per fer-lo, que és preguntes incòmodes. Una mica que us cremi la cadira, que no sapigueu què respondre...
Vale.
No, en Xavi se li acaba de canviar la cara, en Pau no li veiem la cara...
Sí,
no, el Pau és rocant.
Com estic per telèfon, potser de cop no contesto i que és l'internet que està ballant.
No s'hi val dir que no hi ha cobertura, Pau, avisat estàs.
Al Pau li agrada el rock and roll, que ho ha deixat claríssim. Preguntes incòmodes.
Aquesta pregunta ens saltem en Pau perquè la resposta ja la sé o més o menys deu ser aquesta. Xavi, quina és la pitjor combinació d'aliments que ha ingerit el teu cos? Una combinació que t'hagi pogut deixar fora de combat. Rotllo pizza i Nesquik, com ens comentava en Pau.
Pizza i Nesquik és fort.
Realment va ser pizza i vodka negra.
Però què us passa? Què us passa a la gent del món del teatre en fer coses estranyes?
Sí, sí, i va ser justament perquè sortia a treballar d'una funció
i
arribava tard a un esdeveniment i llavors pues, vaig menjar ràpid una pizza i llavors tothom ja estava molt amunt i vaig dir, vinga, vodka negra. I no he tornat a provar vodka negra.
Què era la pizza?
Jo crec que jo sempre agafava com una fàcil de pernil i d'això.
Una margarita.
Parlo de fa molt temps, em van com d'èpoques en què encara no calia mesurar aquestes coses a partir de llavors.
Pau, la teva ha sigut pizza i Nesquik o n'has tingut alguna de pitjor? Digue'm que no.
Clar, no, jo crec que aquesta, perquè ja et dic, penso en la pizza i em marejo, vull dir, com, jo crec que seria aquesta.
D'acord, resposta correcta. Continuem amb un joc i ara tu, Pau, boca callada, no pots dir res. Xavi, ets autor i director
d'aquesta obra. Volem saber fins a quin punt... No em miris el guió, no em miris el guió, ja m'estàs fent trampa, Xavi.
Li va als ulls, li va als ulls.
Mira'm els ulls. Volem saber fins a quin punt coneixes els actors de l'obra, d'acord? Mm-hmm. Llavors, jo et diré una frase i et donaré tres opcions. M'has de dir qui creus que ha dit aquesta frase en algun moment de la seva vida.
Si vale. Ah, de la seva vida.
De la seva vida.
Jo pensava que era una frase de la, del text.
No, home, no, 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 això és massa fàcil. Uf. Home, si no se sap el que ha escrit en Xavi, marxa ja. No, no, no.
Jo no sé què ha dit aquest matí a l'editorial.
Ja, però perquè tu ets periodista i són autors i dramaturgs i directors.
Sí, sí, és diferent. És diferent.
Xavi, la frase en qüestió... Apa, col·lega, el meu pare fliparà. Aquesta frase la va dir. Opció... Pau, he dit boca callada, perquè tu segurament ho saps.
No he dit res. No he dit res. No, no ho sé, no ho sé.
Opció A. La va dir Nil Cardoner, quan tenia 4 anys, després de descobrir que la goma d'esborrar esborrava. I a dia d'avui encara recorda aquesta frase. Això és l'opció A, eh? Opció B. Era l'única frase que Pau Escobar deia a la seva primera pel·lícula i encara la recorda. I opció C. Mireia Vilapuig va dir aquesta frase després de fer un salt de cap perfecte als gorgs on la veiem a la sèrie de culte, la no prou ponderada Polseres Vermelles. Llavors, abans de la teva resposta, pensa-te-la bé, Xavi, perquè si l'encertes...
A veure...
podràs gaudir d'anar a veure una obra de teatre amb algun membre d'aquest equip, que som simpatiquíssims, ja, sí, sí, ja ho gestionarem, això. Llavors, diguem-ne que si no l'encertes, en Pau doncs, tindrà aquest regal, o no regal, depèn com ho vegis, d'anar ben acompanyat al teatre. A, B o C, no em miris el guió, que...
No, no m'està quedat clar el premi, eh? El premi en què consisteix?
El premi en anar amb nosaltres al teatre, veure una obra de teatre.
I això és un premi per ells.
Home, perdona que t'ho digui.
No, si
potser amb
tu,
la teva companyia, no?
Si és amb tu, sí. Si gràcies. És amb mi, no patireu, però bueno, és igual.
Jo, jo dic la de Pau. El Pau la sap segur.
El Pau.
Vull dir que ell és el típic d'aquestes coses de les obres, però jo dic el Pau.
El de la seva primera pel·lícula.
Què et fa pensar que és en Pau que va dir això?
Li sento la veu. O sigui...
Sí, el apa, col·lega, el meu pare fliparà. Com ho diria en Pau, això?
Hòstia, no, jo no sé mica.
A veure, Pau, fes el favor de dir aquesta frase.
Apa, col·lega, el meu pare fliparà.
Molt bé.
Bravo, Xavi, va ser en Pau. En Pau, que deia, era l'única, de fet, frase i mitja, no?, que deies als nens salvatges.
Sí, ah, sí, els nens salvatges, i allà, mira, vaig conèixer a grans amics. Hòstia, o sigui, allà comença tot.
La tinc amb DVD i tot, Pau, i crec que fa 20 anys que no la miro, o els anys que fa que la fessis.
Pues imagina't.
L'has de revisar. Sí, sí.
Única frase i mitja, no tothom pot dir.
Allà,
no.
Escolta, allà va començar.
Ho has clavat, eh? Molt bé, molt bé.
Sí, sí, perquè hi ha, sí, màquina, hi ha alguna de la sonoritat del Pau que penso... és això.
Per tant, enhorabona, perquè tenies al teatre a molt matiró.
Jo m'he aventurat molt ràpid. Eh? Si no vols venir amb mi, m'ho dius.
No, jo encantadíssim, perquè a més, vull dir que a vegades sembla com que nosaltres tenim molt per poder anar al teatre i moltes vegades no vaig a veure coses per falta de pastes.
D'acord, no, no.
Sí. Convida ella.
A veure, fins a un punt. I en Pau també, si vol venir. Vinga, va, que no s'ha acabat això. Xavi, tornem a disparar amb tu. Ets Escorpí, felicitats perquè és el millor signe de l'horòscop, com jo. També ets veu solista i compositor de temes propis. Resulta que has tret un primer àlbum que es diu AM, sí, però el que més ens ha cridat l'atenció és que ets lletrista per a formacions musicals. Uh-huh. Llavors volem saber la persona més famosa per la qual has escrit alguna cançó.
Hosmer?
No s'hi val no respondre, eh?
És que, bueno, o sigui, no puc dir noms, però
com sí, que no pots dir noms?
Perquè és una mica conflictiu.
Ah, perquè és confidencialitat.
Sí. Sí, perquè, no? Sí, perquè sí que em va passar una vegada que em van encarregar una lletra que jo vaig fer bonament per fer-li un favor a algú, i de cop em vaig posar el Happy Day i aquella cançó s'estava fent servir i ningú m'havia avisat.
No.
I jo pensava que li havia fet un favor a algú en plan que li faltaven 4 duros i de cop li vaig dir, tant, ja t'ho faig. I va ser com molt sorprenent de dir, ostres, no hagués passat res perquè m'haguessin avisat i hagués dit, fes el que vulguis, només faltaria. No
es pot ser bona persona, Xavi.
No.
Va, bonus track pel final. Això va en honor teu, Rafa Sanahuja, que avui estàs aquí al capdavant de la caravana.
Ja m'agrada, m'ho mereixo.
He de dir que durant tot el programa, cada programa que fem, em poso sovint amb en Rafa perquè creu que té una joventut que li surt per tots els costats, li diem que ja és un home gran, etcètera. Digues.
Bàsicament se m'insulta per ser gran.
No, tampoc és això. Però jo vull posar les coses sobre la taula. Llavors, he vist que tu, Xavi, ets el 85, en Pau, si no vaig equivocar, des del 95, us porteu 10 anys.
Sí,
llavors,
criatures.
Del 0 al 10, sent 0 poquíssim i 10 moltíssim, quin diríeu que és el nivell de la vostra joventut a dia d'avui? Així li fem un croquis a en Rafa per saber on s'ha de situar.
O sigui, com de jove sóc?
Com de jove et sents? 100-0, molt poc jove, i 110, un joveíssim.
La pregunta és friquisíssima. O sigui,
deixa'm fer les preguntes que vulguis.
Xavi,
del 0 al 10, ho poses aquí números.
Realment em costa com respondre això perquè hi ha com una cosa, la perspectiva que tinc jo i una altra, la que es té socialment.
No, la teva.
O sigui, jo crec que Jo em sento una mica en el 8, por ahí, 7.
Ah, molt bé, optimista.
Tot i que tinc 38 anys.
Bé.
Però sí que passa, i que passa molt a la nostra indústria cultural i tot, com que es dona com molt valor, els encanta com el concepte aquest de l'infant terrible, saps? Com el superjove que de cop despega. I de cop hi ha com un imaginari en què sembla que si tu no, si no ho petes de jove, ja se t'acaba la trajectòria de seguida. Llavors, com que ho trobo com molt interessant, que realment a vegades es valori que el teu procés professional pot avançar més tard que no d'hora, perquè per ser un infant terrible has de tenir molta pasta.
Perfecte.
Escolta, doncs, persona de 38 anys que té concepte de si mateix de que és molt jove. Xavi Buixeda, moltes gràcies, director de l'obra Que estigui lliure. Gràcies per visitar-nos i que vagi molt bé la resta de funcions
moltes
i
gràcies.
Per tot el que ens has transmès. Pau Escobar.
Què tal?
Escolta, una mica de bondat, arròs bullit i
sí,
peix.
Toca.
I a cuidar-te, i no facis barbaritats, si us plau, amb les pizzas.
No,
i
ja està, s'acabó.
Gràcies per estar amb nosaltres igualment. Ja sabeu,
gràcies,
qui estigui lliure, la sala Beckett. Ara, la informació.